game over.
Doncs estem al Game Over, estem a Ona Catalana parlant sobre videojocs i avui parlant sobre la Dreamcast, una consola que l'Albert Murillo va subtitular en el reportatge com a el somni perdut,
sí,
una cosa així,
així
no? Allò de dir el que podia haver estat i al final doncs, no va poder ser de cap manera. Hem parlat sobre els seus orígens, hem parlat sobre el per què no va poder acabar de funcionar, hem parlat també una miqueta més sobre els jocs que van sortir, que de fet és el més important al cap i a la fi en una consola, perquè el que fa la gent és comprar-se-la per poder jugar, de fet, no? Que seria una mica la clau. Per tant, dediquem aquesta segona part de la tertúlia dedicada a Dreamcast als jocs. Quins van ser els millors i quins van ser els pitjors videojocs per Dreamcast? Anem primer pels millors i després anem a destripar,
Shenmue 2,
cap al final.
Soul Calibur...
Puc dir un de preferit, que va encantar, i llavors anem a la llista llarguíssima que tindrà l'Antonio, un que es deia Headhunter.
Això
era un joc molt ben aconseguit, suposo que era de les primeres vegades que em trobava un joc d'aquests en el que podies moure't més o menys amb llibertat, tenies una ciutat que tenia vida pròpia i tu per allà doncs podies anar fent la teva i tenies una sèrie de missions, anaves amb una moto, tenies una sèrie de missions a assolir, una de les quals era a més amb la moto, havies de desactivar 3 o 4 bombes que estaven a punts concrets de la ciutat i havies d'anar, tenies un temps límit molt, molt curt i havies d'anar amb la moto tota pastilla d'un costat a l'altre de la ciutat per desactivar-les, no? Era un dels primers jocs que també vaig veure amb aquestes tres dimensions en les que havies d'actuar sigilosament, diguéssim, no? Vigilant, que podies agafar els enemics per darrere i directament doncs, fer aquell clec.
El coll.
El coll, no?
Aquell típic clec, sí.
Aquell típic clec, no? Quan es gira la nuca a les pel·lícules, no?
No, sí. Ja n'he parat.
Ara, aquest, no? O sigui, una mica això. Vaig trobar que era un joc molt ben elaborat, o sigui, un joc molt ben treballat, i és de la mateixa Sega, a més.
Sí.
Headhunter és de la mateixa Sega, llavors el van treure per PlayStation 2.
Un buen título fue de Headhunter. Luego también
has dicho Shenmue, ¿no?
He dicho Soul Calibur, Shenmue 2, uno de los peores, el Echo de Dolphin. Porque alguien les dejó que lo programaran y...
Yo tenía buena prensa de aquest joc, no.
Pues yo te la digo muy mala.
Sí,
pero son gustos.
A veure, és originalitat el joc, no? Tenim el control d'un dofí, no?
Seria original, mira que vaig estar a punt de comprar-me'l de segona
original,
mà, eh?
Seria si no hubiera salido en Mega Drive, en Gear, en... A ver, es lo de siempre, ¿no? Pero...
A veure, la primera vegada que vaig veure el joc d'Echo the Dolphin en Mega Drive, els ulls em van sortir de les òrbites. Vaig trobar que era un joc molt ben fet, era molt espectacular i molt... Ara, llavors, no vaig jugar-hi molt perquè no era molt divertit jugar-hi.
I la jugabilidad.
Però era el típic joc que posaves quan et deien és que això només serveix per matar gent i no sé què, i aquí hi ha sang. I deies, com? Posaves Echo the Dolphin i eren uns paisatges submarins, un dofí que feia malabarismes quan saltava per l'aire, no? Uns penya-segats que eren com el cap de creus, diguéssim, tot de peixos, unes balenes que eren amigues teves que et trobaves, no? Una mica...
Sí.
Era el joc que contradeia una mica tot el tema de videojocs violents i agressius, no?
Me olvido de l'Icaruga antes de que se me vaya más la...
Anem a pams. Vinga, parlem de Shenmue. Estaríem d'acord tots plegats en que és un dels millors jocs que ha sortit per Dreamcast?
Una obra mestra.
Sí, sí. Totalment. Jo el tinc guardadet i, sincerament, és un joc d'aquells... No ens enganyem, és un joc que se tindrà temps, em fa l'efecte, oi? Perquè és complicat. Eh?
El tens guardat no perquè no t'agradi, sinó perquè no tens temps suficient com per jugar-lo. És un joc com d'imitació a la vida, no? També, o sigui, tu tens uns dies de vida d'un personatge i a partir d'aquí doncs, has d'anar visquent una aventura, però dormint les hores que cal dormir, treballant quan cal treballar... Seria això una mica l'essència?
Sí, és una aventura, però a diferència de moltes altres on diguem, el teu personatge es dedica única i exclusivament a recórrer una aventura, aquí la teva aventura està ficada dins la vida real d'una persona i has de complir doncs, amb certs preceptes de la vida real d'una persona, com que si te'n vols anar de viatge has d'aconseguir diners i has de treballar, i has de ser tots els dies a les 8 del matí al port a treballar, etcètera, etcètera.
La culminació la vaig trobar quan deien que imitaven exactament el temps que havia fet en aquell dia concret de l'any 1980 no sé què, a la ciutat
88,
aquella de Japó, no?
Quan,
és així o no?
Quan t'acabes el joc, sí, pots escollir aquesta opció.
És que és un dels jocs que més pressupost s'ha invertit a l'hora de realitzar el juego. Per exemple, Yosuzuki, que és el creador del juego, fue a Hong Kong a inspirar-se, a veure els paisatges, para realizar el juego.
Sí, les dietes del viatge a Hong Kong ja d'entrada van començar a sumar en el pressupost més elevat considerat el pressupost més elevat en la història dels videojocs.
I estan ben gastades, eh? I estan molt ben gastades.
Estem parlant de 4 GDs, em sembla,
sí,
no?
4. Vull dir
que... Són 3 que el joc i un és el... És un que es diu Passport, no el podràs disfrutar, Albert, em sap greu. Perquè és perquè no només per jugar online, sinó que a més saps que tota aquesta mena d'objectes que pots aconseguir quan et compres patates fregides i et regalen cromos i ninotets o aquestes màquines que pots a 5 duros i et surt una boleta amb un ninotet, tot això serveix una mica per afiançar el col·leccionisme de la gent. Aviam quins tens tu, aviam quins aconsegueixo jo. I per internet, amb aquest últim GD, que era el Passport, et podies connectar, podies canviar els que havies aconseguit per altres que no tinguessis, per intentar tenir-los a tots. No servien de res més que per això. Mm-hmm. O inclús poder-los canviar per objectes i coses especials. Una forma de fer el món una mica més complex i més agradable.
Hem parlat també d'Icaruga.
Sí, l'Icaruga és un matamarcianos, però con una factura tècnica increïble, con una paradoja, la majoria de les explosions, digamos, de los enemigos, pues generan una especie de, por así decirlo, bolitas de, pueden ser o negras o rojas. Entonces tú la vas cambiando uno de esos colores y en función de ese color el arma actúa de una manera o de otra.
Bueno, ahora ya que nos podemos hablar de, por ejemplo, de Icaruga, una cosa que no hemos comentado en toda la tertulia, que es bastante importante, es el especificar el por qué los juegos de recreativa son iguales en recreativa que en Dreamcast.
¿Por qué son iguales?
Son iguales porque la Dreamcast, la placa de la consola es la misma que la placa recreativa de Sega que fabricó para los salones recreativos, que se llama Naomi. Entonces, ahora que he hablado de Icaruga, pues he recordado que Icaruga es igual a la versión recreativa porque la versión recreativa está programada para una placa Naomi. Y así pasa con muchísimos juegos.
Uh-huh. Igual que Crazy Taxi, Virtua Tennis.
I els pitjors jocs de Dreamcast...
Solo un apunte. No, el Icaruga, quien lo vea, que sepa que ese juego está metido en 59 megas. El resto del GD está vacío. O sea, 59 megas han hecho una auténtica maravilla. O sea, que es lo que más choca.
Perquè llavors et vinguin, amb aquells jocs, amb tants CDs i tants megas d'espai.
Bueno, y ya para terminar bien con el Icaruga, es decir, que es la secuela de un juego de que el antecesor salió en Sega Saturn, llamado Raiden Silvergun, y bueno, que lo programa Treasure, que es una ex compañía que antes trabajaba con Konami.
Jo només m'agradaria destacar com a un dels pitjors jocs de Sega, un que recentment he tingut la desgràcia de jugar, i és el Taxi. No el Taxi, el Crazy Taxi, sinó el Taxi o Taxi 2, que em sembla que està basat en la pel·lícula francesa.
Una pel·lícula francesa. Sí.
I bueno, el joc en si és totalment oblidable.
I parlant de pitjors jocs, un dels més venuts al Japó, si no el que més, que no ha arribat aquí per Dreamcast, és un que es diu Seaman, que és una mena de Tamagotchi en el qual tu tens un peix amb cara de persona humana i has d'escoltar la seva història de la seva vida i...
Però no és malo.
Això és com aquells peixos que sortien a la pel·lícula Sentit de la vida de Monty Python, que sortien a la peixera Morning.
No és malo.
Bon dia. El juego no, jo no l'he provat, però no sé.
Si no l'has provat, com pots dir que és dur?
Claro, no és malo.
El pez, bueno,
no, continúa,
iba a comentar que la cara del pez es una paradoja de la persona que es. Hay una faceta del juego que, bueno, sacas con un truquillo, vamos, que la cara del pez pasa a ser de nuevo la del presidente en aquel momento de Sega. O sea que sería más besugo, tendrás razón.
O sigui, hem tornat d'allà on veníem, hem tornat a l'humor japonès, que d'alguna manera o d'una altra, fins i tot en els pitjors moments,
bueno,
surt.
También una de las curiosidades japonesas que lógicamente no llegaron a accidente, fue en Japón hay un título de karaoke para Dreamcast. Uh-huh. Hay un karaoke, conectas el micrófono y todo, la Dreamcast.
Mira, doncs d'aquí un moment parlarem d'un altre karaoke, en aquest cas per a PlayStation 2.
I ara que dius, això, tres jocs més de música, Samba de Amigo, que és amb unes maracas, el Space Channel 5, que també és de música, i una altra música que ara m'he oblidat. Que
vale, el Pop-Up Music.
No.
Bueno, et serveix, ja el direm, et serveix.
Ja el queda en l'aire, amics.
En otro programa.
Deixem aquí el tema Dreamcast, que donaria per molt més, i probablement algun altre dia, en una altra temporada de Game Over, recuperarem el tema Dreamcast per enfonsar-nos molt més en el tema concretament dels videojocs que van sortir per aquesta consola i no tant en buscar el perquè d'aquest fenomen tan especial, de dir, una consola molt ben preparada que va sortir fa relativament poc amb tecnologia que avui encara estaria al dia i que doncs, d'aquesta manera encara avui la podríem estar disfrutant i, per les qüestions que hem parlat, va haver de desaparèixer i es va haver de deixar de fabricar. Anem a descobrir l'argument d'un joc especial, un joc de PC, un joc divertit que es diu Little Big Adventure.
Situat a la perifèria d'una galàxia poc freqüentada, Twinsen és un planeta recent.
mogut per una lenta rotació sobre si mateix, és un món estabilitzat entre dos sols. A l'equador s'ha format una alta cadena muntanyosa que el divideix en dos hemisferis il·luminats cadascun per un sol. L'hemisferi nord és més calent i el cel agafa un to ataronjat. Però a excepció del cinturó glacial, el clima de l'astre és temperat, cosa que afavoreix l'aparició de vida a la superfície. En alguns segles es desenvoluparen principalment quatre espècies: els burbujots, els conillens, els còlins i els alefes. Fins fa poc, aquestes espècies encara vivien en harmonia, però aparegué un tirà, el doctor Fangfrog. Des que va arribar al poder, la població viu sota un règim dictatorial. El tirà ha implantat una societat policial on regna la sospita. Ell és el totpoderós i dirigeix la població amb mà de ferro, gràcies al domini de dues tècniques, la clonació i la teleportació. A partir d'un model de cada espècie, duplica fins a l'infinit soldats econòmics i servils. Després, pot desplaçar-los instantàniament, gràcies a una xarxa de teleportadors que cobreixen tot el planeta. Fa alguns anys, argumentant la protecció de la població, el doctor Fangfrog reagrupà tots els habitants a l'hemisferi sud. La repressió és dura. Cada dia té la seva quota d'arrestos i són pocs els resistents que creuen encara en la llibertat. Per conservar l'esperança, aboquen a vegades una antiga llegenda, així com el nom d'una deessa, Sandal. Aquestes dues creences estan prohibides pel doctor Fangfrog. Mentrestant, un jove colinès anomenat Twinsen té estranys somnis. Little Big Adventure, PC 1994, Adeline.
Doncs un joc especial amb un argument més o menys complex que també ha costat de traduir al català, perquè déu-n'hi-do els personatges i les races que hi ha aquí al mig, no, Albert?
Sí, bueno, es tracta d'un joc que va sortir per a PC a mitjans dels 90. És una aventura en vista zenital, per entendre'ns com un FIFA clàssic, en diagonal des de dalt. Els personatges són fets en tres dimensions i el primer d'ells, dels jocs, els escenaris són en 2D. I bueno, una de les peculiaritats que té és que el control del personatge tu pots escollir si vols ser agressiu, deportista, sigilós o normal, no? I depenent de quin vols que sigui el teu comportament, interactues d'una forma o amb una o d'una altra. Si vas deportiu vas saltant, si vas agressiu vas com amb ganes de fotre un hòstia a algú, i així. I també l'argument està bastant bé perquè reflecteix molt bé el que és una dictadura. Jo trobo que és un fet que es reflecteix... Una situació que es reflecteix molt bé i es veu molt bé en el joc.
Doncs aquest és l'argument de Little Big Adventure, l'argument que hem recuperat en aquest penúltim Game Over de la temporada. Anem a l'apartat d'actualitat del programa d'avui. PlayStation 2. Comencem, com sempre, amb la PlayStation 2, i és que Konami ha presentat el que promet ser una nova revolució pel joc en grup en PlayStation 2. Es tracta de Karaoke Revolution, un joc programat per l'empresa Harmonix, els mateixos creadors del joc musical Amplitude. Per jugar al Karaoke Revolution necessitarem el micròfon que ja s'utilitza a la PlayStation 2 per jugar en xarxa en jocs com el Socom. És un micro que porta un auricular incorporat al més pur estil Madonna o Britney Spears. Per facilitar les coses, aquest micròfon no necessita instal·lació, es connecta davant de la consola i directament funciona, vaja, autèntic plug and play. Per poder jugar i cantar amb el Karaoke Revolution, la gent de Konami ha preparat un sistema que jutja el to i el ritme per donar una puntuació final. Els aplaudiments del públic o els crits de fora a fora ens aniran indicant al llarg de la nostra interpretació si estem cantant bé o senzillament estem destrossant la cançó. El Karaoke Revolution, a més, ens permetrà cantar en diferents modes de joc: l'arcade, el karaoke i el showtime. Aquest últim és una mena de campionat a l'estil Operación Triunfo, en el que comences a cantar en bars de mala mort i pots acabar en grans estadis davant de públics multitudinaris. O sigui que afinar la veu i esperar la posada a la venda d'aquest Karaoke Revolution.
Qui no ha somiat conduir una moto a l'estil Carla Checa, Àlex Cribiller o Toni Elias? Speed Kings ens proposa fer carreres sobre dues rodes, però anant més enllà encara. Podem resumir Speed Kings en quatre paraules: burnout, però amb motos. Són quatre paraules. Speed Kings proposa carreres de motos als carrers, combinant el millor de cada gènere, uns bons gràfics, la velocitat dels simuladors de carreres i la diversió i la senzillesa dels jocs d'acció. Hi ha un total de 12 circuits repartits per tot el món, des de Londres fins a Las Vegas, tots plens de cotxes que fan la seva ruta diària i que ens posaran les coses de qualsevol manera menys fàcils. Per exemple, si estàs conduint a més de 200 km per hora per la carretera i s'atravessa un camió, què faries? Amb un cotxe pots donar un cop de volant o estavellar-te, però les motos de Speed Kings ens donen l'opció de lliscar sota el camió i sortir-ne il·lesos. Que no et ve de gust passar per sota? Doncs li passes per sobre, però hauràs d'anar amb compte, perquè com més xoquem, més desperfectes tindrà la moto i més difícil serà acabar la cursa. Però tal i com passa Burnout, quan topis veuràs espectaculars imatges. Speed Kings ve carregat d'opcions. Podràs triar entre 22 motos diferents, totes basades en models autèntics i també vestits i altres accessoris reals d'algunes de les marques més famoses del món de les curses. I per si això fos poc, cada corredor té la seva tècnica pròpia i gestos especials per provocar els rivals. Speed Kings té números de convertir-se en un petit clàssic dels jocs de curses i, per cert, ja és a la venda. Xbox.
Soldier of Fortune 2 de Double Helix és la continuació d'un dels millors jocs d'acció en primera persona de la marca Activision. Programat per Raven Software, Soldier of Fortune 2 ens permet viure tirotejos a la selva colombiana, la duresa de les congelades terres de Kamchatka o els bulliciosos carrers de Hong Kong en la pell de John Mullins, un constructor militar que treballa per l'agència coneguda com a The Shop. Equipat amb un arsenal més actualitzat, el joc ens enfronta a una gran varietat de missions diferents, entre les que destaquen el rescat de presos, reunions d'intel·ligència, operacions de recerca i destrucció. A més, Soldier of Fortune 2 ens permet jugar en mode multijugador fins a 10 soldats simultanis a través del joc online del sistema Xbox Live. Una de les característiques que destaquen del Soldier of Fortune 2 és la capacitat que tenim com a protagonistes de pilotar tot tipus de vehicles, a banda del joc d'acció en primera persona tradicional. Així doncs, pilotarem tancs, camions blindats i helicòpters. En definitiva, un bon joc d'acció en primera persona, perfeccionat per la Xbox de Microsoft, potenciant característiques especials pel que fa als gràfics i a la utilització del disc dur de la consola. PC.
Els aficionats al gènere d'aventures tenen un nou títol al mercat. Es tracta de Salambo, un joc que la distribuïdora Virgin qualifica de superproducció basada en la novel·la de Flaubert sota la direcció artística de Druilet, un nom ben conegut en el món dels videojocs, i amb música de Dvorak. La trama és la següent. El 264 després de Crist, l'arrogant poble d'Aníbal ha estat envaït en la Primera Guerra Púnica pel seu rival, Roma. Cansats d'esperar a ser pagats, els mercenaris que havien lluitat per Cartago contra Roma es rebel·len i assetgen la ciutat. Enmig de la desorganització i la massacre, Salambó, la filla de Xofet Amílcar, comandant de les forces de Cartago, s'enamora del cap dels rebels, Mato, que dirigeix la guerra contra la ciutat per rebre la paga pels seus serveis. En aquest joc agafarem el rol d'Espendius, esclau, abadit i company de Mato, i amb ell descobrirem la història de la guerra contra Cartago, a banda de veure com prospera, primer fugitiu, després espia i més tard general. El mateix equip que va realitzar Ring s'ha encarregat d'aquest Salambó, un joc que podem fer anar amb el ratolí, totalment, en escenaris en 360 graus, que no està malament, i amb la Sinfonia del Nou Món, de Dvorak, com a banda sonora. Salambó serà a la venda la setmana vinent a un preu de 29 euros amb 95 cèntims. Game Boy Advance.
I agafem la recta final, com sempre, amb la petita de Nintendo. El pròxim mes d'octubre es posarà a la venda a casa nostra Final Fantasy Tactics per a Game Boy Advance, un joc d'estratègia creat per la casa Square. Amb aquest joc, el món de Final Fantasy entra a la Game Boy Advance amb molt bon peu. L'aventura comença quan la jove Marge i els seus amics, Meut i Ritz, obren un antic llibre màgic. El seu petit poblet, de cop i volta, es transforma en un regne d'espases i bruixeria anomenat Evil Eyes. Perquè tot torni a la normalitat, Marge s'ha d'unir a un clan, enfundar-se a l'espasa i aprendre màgia per sortir victoriós d'un munt de batalles tàctiques. I finalment, com no podia ser d'una altra manera en un joc de Final Fantasy, descobrir el misteri dels cristalls, aquelles pedres màgiques que ajuden sempre a restablir la pau. En aquest joc d'estratègia haurem de dirigir una tropa de guerrers, mags i monstres i crear plans d'atac capaços de destruir l'enemic. Amb un sistema de lluita inventat pel primer joc de Final Fantasy, haurem de derrotar els exèrcits utilitzant armes, objectes màgics i demanant ajuda als nostres aliats. En resum, un bon joc d'estratègia a l'estil japonès per a la Game Boy Advance. I bé, doncs, fins aquí la partida d'avui, el penúltim Game Over d'aquesta temporada. Recordeu que podeu saber més sobre el programa a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Sellas, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert Garcia, la Sílvia Pedret i en Jaume Fina. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies. We'll be right back.